mitjançant això, de Vuelta. I si et sembla, podem acabar amb la que hem començat, la que més m'agrada a mi, que escollo com la cançó dels ciclistes, que és Me estoy volviendo loco. Aquesta. Acabo amb aquesta, perquè és la que més m'ha sorprès, la que més identifico amb això dels ciclistes.
No t'hi veus pujant, eh? Allà amb la bici amunt.
Amb aquesta cançó sí. Aquesta cançó sí, me la posaré un dia i ho provaré. Amb la bicicleta que tinc, que no s'assembla a cap de les bicicletes aquestes que tenen les rodes tan fines.
Més a pujar muntanyes.
Més aviat al passeig marítim.
Doncs amb aquest Me estoy volviendo loco tanquem aquest Desconfinat a la discoteca de casa amb en Josep Palma. Josep, moltes gràcies i bé, a gaudir de la Volta Ciclista a Catalunya que ens passa per aquí.
Bé, i tant que sí, demà estaré a punt allà.
Vinga, avui no, tornis demà, boig.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Passa un minutet de les 12 del migdia, moment d'obrir segona hora de programa, una segona hora que ens portarà a parlar d'ictiologia a cop de canya. Avui descobrirem la morfologia dels peixos, els seus hàbitats. Ho farem a través del guaita que tenim amb en Sergi Corral. I com deia, estic molt contenta perquè estrenem secció i aprendrem jugant amb la Marta Baireda. Precisament aquest cap de setmana tenim taller de jocs de taula aquí a la sala polivalent de 4 a 7 de la tarda, que ja us hi podeu doncs, anar-ho posant a l'agenda. I començarem descobrint jocs nous, jocs divertits per a tota la família. Això i alguna sorpreseta més és el que ens acompanyarà en aquesta segona hora de programa. Ara que passen 2 minuts de les 12 del migdia, fem primerament un avanç de la informació local. Bon dia, Belfon.
Bon dia, Cris Cantal.
Doncs bon dilluns amb bona Volta Ciclista, que ja la tenim aquí, l'estem esperant amb candeletes, 2 horetes ens falten.
Quina hora tenim? Són les 12,
sí.
Doncs mira, encara pedalen amb eixut, o amb quiet, a sobre el tres peus aquell, anar pedalant per escalfar cames.
Escalfar motors.
Jo en mig minut, o encara no, ja
has escalfat?
Ja he escalfat. Home, és que si m'estic mitja hora escalfant, quan surto ja vaig rebentat.
Què vols que faci, no, després?
Llavors m'he de llançar a la carretera a fer 170 quilòmetres. Diu, home, està molt bé, m'agrada molt. Jo sóc de ciclisme, diguem que 15 dies l'any.
Uh-huh.
Els 15 dies que fan el Tour de França.
El Tour de França. Per veure o per la migdiada?
Ah, no, bueno, per veure-ho... No, ara no, ui,
ara
no descobrim
un compromís, eh?
Des del sofà de casa es veu molt bé. I dius, animals, amb aquesta calor que fa, van a córrer d'aquesta manera. En tot cas...
Per sort hi ha gent de tot en aquesta vida, veus?
No he vingut aquí davant de micro per parlar de les meves interioritats personals i la meva relació amb el ciclisme.
Per al titular del dia, doncs.
És de lloar que una prova dins el circuit mundial de ciclisme passi per l'escala, i no només hi passi, sinó que en l'etapa 2 hagi arribat en l'entesa amb el municipi de l'escala per fer servir aquesta població com a punt de partida d'una etapa. A hores d'ara encara no han sortit l'hora marcada de sortida d'aquesta etapa d'avui, és 3:15 del migdia, des de Sant Feliu de Guíxols. Passaran o es dirigiran cap a Llagostera, passaran per Cassà de la Selva, faran l'Alt de Santa Pallaia, Sant Sadurní de l'Heura, Cruïlles, la Bisbal, Corçà, giren cap a la dreta en direcció Per la base seguiran fins a Verges Viladamat i de Viladamat vindran cap a l'escala entrant per la rotonda del Camp dels Pilans. L'avinguda Francesc Macià s'acostaran a la ràdio per la ronda del Pedró, faran un tombant aquí davant nostre. Entre...
Es posarem al balcó, no?
I direm, adéu. Això serà entre 2 i 3 quarts de 3, segons, no sé si compliran o no compliran les previsions o en quina mesura les compliran. Entre 2 i 3 quarts de 3. Llavors seguiran avinguda Girona cap a Poble Sec i sortida per la carretera de Bellcaire, seguint cap a Ullat, a Roella i seguint cap a Pals, Palafrugell, per tornar a Sant Feliu de Guíxols. Això serà l'etapa d'avui. Des de les dues, tots els carrers parats.
De les dues a un quart de quatre, aproximadament.
Tots, vull dir, tots.
Els cèntrics, bàsicament, no?
Sí. Home, a Francesc Macià, ronda del Pedró, vingut de Girona. I els que hi conflueixen. Motociclista, demà a les 12 surt la segona etapa. Titulars, però, a banda de volta. L'anxova milionària reparteix més de 4 milions d'euros del sorteig del Dia del Pare. Des de l'administració de loteria s'ha mostrat molta satisfacció pels 30 dècims premiats, cadascun en 130.000 euros. Això era el número 61.576, aquell que tu i jo vam comprar, Cris?
Sí, tant de bo. Jo em vaig comprar un, però no era aquell.
Mira, un dels clients publicitaris de Ràdio L'Escala, amb una campanya que sortia, que començava la setmana passada, sí, doncs va vendre bona part d'aquests números, Pizza Panza.
Oh...
D'altra banda, el CER acollia dissabte la presentació de debat constituent a l'Escala. Es presentava la seva entesa. L'entesa són les agrupacions locals del debat constituent, un ens territorial que debatrà continguts de país en el marc del moviment que lidera Lluís Llach. Més coses que han passat aquest cap de setmana. L'Alfoli de la Sal acollia ahir diumenge la presentació del Teatre Reunit de Víctor Català, un volum que inclou tota la producció teatral que l'escriptora va deixar enllestida. Diguem i afegim aquesta paraula enllestida perquè entre la seva documentació s'han trobat també molts textos a mitges, obres no acabades.
No acabades.
Per tant, obres acabades, totes recollides en aquest volum d'edicions Arola, que es presentava ahir a l'Alfolí de la Sal, amb Irene Muñoz com a compiladora, la persona que ha tingut cura de les correccions o l'edició reunit, i amb una conferència erudita de Xavier Albertí, fins l'any passat director del Teatre Nacional de Catalunya, que marcava el context del teatre català en el tombant del segle XIX amb segle XX i quin paper hi va jugar Víctor Català. Malgrat que es van estrenar molt pocs textos, doncs quin significat té aquesta figura que ha passat a la història més per la seva narrativa que no pas pel teatre, però quina importància tenia aquest teatre i què va significar per ell aquest teatre. La pluja ha marcat la cinquena edició de la cursa de la dona, que ha recollit fins a 5.500 euros, poca broma, 5.500 euros per investigar més sobre el càncer. Enguany s'ha arribat a les 900 inscripcions i molts dels establiments del municipi han col·laborat amb l'organització lliurant regals per després sortejar entre les participants. 900 inscrits, sí, però amb un mal de cap, que ahir al matí, quan s'havia de donar la sortida, doncs plovia.
I bastant.
I déu-n'hi-do el que va arribar a ploure al llarg de tot el matí. No totes 900 o 900 inscrits, perquè hi ha tant dones com homes, van prendre sortida, però qui més qui menys ja hi havia col·laborat, qui havia comprat la samarreta i havia fet el seu donatiu. Les valentes que van fer el recorregut rondaven escassament el centenar. Poder més.
Unes 200, amic.
Sí, unes, d'acord, deixem-ho així. No ho discutiré perquè jo no hi era. Però dir 200 jo penso que és una mica ambiciós. Agenda d'activitats i el temps completaran l'informatiu d'avui. Meteorològicament parlant, aquest informatiu està emmarcat en els darrers dies d'aquesta situació de llevant. Avui poden caure encara alguns ruixats a partir de demà, però començarem a veure el sol. A veure si és abans de migdia i els ciclistes, els ciclistes de la serpiente multicolor...
Passen ben il·luminats,
sí,
no?
Sí, o surten de l'escala amb una mica de record de sol, no pas la grisor i humitat que viuran avui quan travessin rebent a la nostra població. Just després de l'informatiu Zona Mixta, on l'Ivan García ens acabarà de donar els detalls de la volta i de la resta d'actualitat esportiva del cap de setmana. Ep, oco! l'escala no vol pujar de categoria.
No, però el cert es manté.
Sí, sense jugar.
Bé.
Sense baixar de l'autocar.
Es manté.
Que diria l'Eleni Herrera. Saps qui era l'Eleni Herrera?
No.
Després t'ho explico.
Vinga, va. Gràcies, Abel. Fins a la una.
Fins a la una.
Aquesta Setmana Santa a l'escala Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, The Speed i Doble en Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums en drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'escala. Entrades a itacacultura.cat.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
I avui volem parlar de medi ambient i per això saludem el biòleg Sergi Corral. Benvingut, Sergi.
Molt bones, Cristina.
I bé, avui anem a parlar d'ictiologia a cop de canya. Aquest és el titular que hem posat avui, eh?
Sí, no vol dir que ens anem a carregar peixos a cop de canya.
Millor,
això no,
millor.
No, però anem a parlar de peixos, això sí. I però ho farem d'una forma especial. Ja veurem, coneixerem hàbitats, alimentació, costums, etc, amb una eina que practicada per molts aficionats arreu de les nostres costes, és a dir, la pesca esportiva amb canya.
Pesca amb canya.
Sí, perquè la ciència es pot aprendre des de molts vessants, fins i tot practicant aficions, perquè el més important és que aquestes aficions estan en contacte directe amb el medi, amb el medi ambient.
Per tant, la ciència és important també a l'hora de pescar, Sergi.
Sí, sí, evidentment, clar. Hem de conèixer els peixos. Fem ciència, no? I concretament, la ciència, o millor dit, la branca de la zoologia que estudia la biologia i comportament dels peixos és la ictiologia.
Per això dèiem, ictiologia a cop de canya.
Exacte. Que, evidentment, la ictiologia té un parentiu molt estret amb la biologia marina, que és també la part que engloba a tots els éssers vius, a tots els hàbitats, és una part també de l'ecologia, en aquest cas, de baix-mar. Clar, per un ictiòleg podem dir que serà interessant estudiar la morfologia del peix, les etapes sexuals, la fisiologia, la biodiversitat, els hàbitats, el comportament, l'estacionalitat. Clar, si ens hi fiquem sent bé, un pescador pot ser el primer especialista en molts d'aquests aspectes.
Sí, la veritat és que s'ha de conèixer el terreny, si no malament, Sergi?
Clar, depèn d'això l'èxit o fracàs que tingui en capturar el peix que vol o que busca o que pretén buscar. I això és molt més senzill coneixent l'entorn i el seu hàbitat.
I aquí al mar Mediterrani devem tenir una gran varietat de peixos, Sergi?
Molta varietat, moltes espècies i molt susceptible a diferents tipus o diferents modalitats d'aquesta pesca amb canya, no? Per exemple, anem a posar casos i a partir d'aquí anem a conèixer més coses.
Vinga, va,
dels peixos. Hi ha pescadors de mar obert o d'altura,
sí,
i pescadors de costa o de fons. Això ja ens indica que uns estaran cercant peixos dels que s'anomenen pelàgics, és a dir, que viatgen o s'alimenten a mar obert, per exemple, tonyines, bonítols, bacuretes, llampugues, etc. Normalment són peixos caçadors que depreden altres bancs de peixos petits, com pot ser sardines, anxoves, calamans, etc. Per tant, busquen aquest.
Que no vol dir que les tonyines no puguin arribar. Aquí tenim la Trini que ens visita de tant en tant.
Arriben. Però, en principi, no és el seu ninxo d'hàbitat ideal.
Exacte.
En diríem.
Els pelàgics, per una banda.
Clar, hi ha altres peixos lligats al fons, que s'anomenen bentònics, com el caproig, els pagells, les orades, els serrans, els pagres, les càntares. Clar, per tant, els arts de pesca emprats per agafar peixos pelàgics de mar obert i peixos de fons serà totalment diferent. El pescador ha de saber el que va d'agafar.
Completament. L'arrossegament va a una tipologia d'espècies, a les arts menors a una altra. A alta mar no ho conec tant, jo. Com funciona això?
De les espècies? Normalment es guien per això, es guien per la pels viatges, per les migracions que fan, sigui bé reproductives o sigui bé d'alimentació.
Aquí és on dèiem que el punt científic és important, eh, Sergi?
Exactament. Clar, també d'aquests fons no serà el mateix peixos que viuen en fons de sorra, com el raó o l'aranya, la temuda aranya,
sí,
o peixos de roca, com els serrans, les vaques serranes, els petards, etc., que viuen molt estretament lligats a aquells fons i fins i tot són bastant sedentaris, no es mouen molt d'aquella zona.
Per tant, la zona és important i l'època de l'any, suposo que també, no?
Els peixos tenen estacionalitats, com els arbres, com nosaltres, que també tenim certes estacionalitats fins i tot en els estat d'ànims, temes
hormonals... Anava a dir, sobretot en això, en emocions, eh?
Clar, és molt diferent els peixos d'estiu que peixos d'hivern. Hi ha espècies, per exemple, que busquen aigües més calentes.
Com quines, per exemple?
La llampuga, que són típics de mesos de finals d'estiu o principis de tardor, que justament és quan l'aigua està més calenta.
Val.
Quan assoleix el màxim de temperatura. I d'altres peixos que podríem dir que són típics de l'hivern, com el llobarro, el sar, el congre. També són peixos que ja els hi va bé, les aigües fredes, perquè són peixos més sedentaris. En principi, tot animal que vulgui córrer quilòmetres li va millor l'aigua calenta que no l'aigua freda.
Per
què
això?
Per tema de metabolisme.
Val.
Val, per tema d'activar i de metabolisme. Com el peix no té una regulació de la temperatura com podem tindre nosaltres, regula molt amb la temperatura de l'ambient. I fins i tot hi ha certs peixos que a l'hivern baixen molt el seu metabolisme i podríem dir que hivernen entre cometes.
Val, segueixen voltant,
segueixen però... voltant, però molt
a un
més
altre nivell.
Aferrats al fons, o molt més amagats, o molt més etc. Els que hem dit, per exemple, el llobarro i el sar, per exemple, són peixos que també els agrada la remoguda i el mar una mica alterat, i és a l'hivern justament les èpoques on hi ha més temporals...
Els llevants,
més...
no?
Ah, exacte. I en general, una cosa molt, molt interessant és que al peix no li agrada molt les diferències de temperatura sobtada de l'aigua. Busca temperatures bastant homogènies.
Per tant, es solen moure per llocs concrets ja,
llocs concrets,
amb aquestes mateixes característiques.
Clar, temen molt les termoclines molt acusades, que són aquella baixada brusca de la temperatura del mar amb pocs metres de fondària, i temen molt també, a vegades a l'hivern, quan hi ha grans temporals, grans tramuntanades, grans entrades d'aire, que pot fer baixar en picat la temperatura de l'aigua del mar. Això fins i tot pot afectar a les cries. S'han donat mortaldats de cries per un descens acusat de temperatura.
Val, per tant, la meteorologia també afecta, eh?
També afecta.
A tot el que és la vida dels peixos.
Evidentment, també afecta. I podríem dir que el més important d'un pescador és conèixer la dieta del peix que vol pescar.
Sí, clar. A l'AM s'hi ha de posar, o la manera que sigui, no? S'hi ha de posar
clar
el que convingui per pescar aquella espècie concreta, no?
A l'esquer, no? Tenim peixos herbívors, com la salpa, que es pesca amb alga, amb enciam de mar, ulva lectuca, que se'n diu, i tenim altres omnívors, com l'esparrall, que pot menjar herba i pot menjar animals, una mica de tot, viu molt lligat als alguers, tant de Posidònia com de Cimodocea, i altres totalment carnívols i depredadors, com el déntol, que caça peixos, caça guiules, caça serrans, caça calamans amb emboscades. És com si tu posessis un documental d'un lleopard, aquells a la sabana africana,
sí,
doncs seria més o menys estratègies similars.
D'acord, ens ho podem imaginar sota l'aigua, però, eh?
Corre més que el que tens davant. Clar, o d'altres, fins i tot carronyaires, o que mengen el primer que els hi passa per davant, no són molt selectius.
Quins són aquests?
Els congres, les morenes,
que després,
alguna escorpa.
A l'hora de traduir-ho a cuina també són menys
sí, són menys
preuats, però, diguéssim.
No, però per exemple peixos com el congre és molt preuat, per exemple, per fer suquets, per fer inclús arròs de congre, per fer tots aquests plats. O era fins i tot peixos que abans sí que eren molt emprats, perquè la morena fins i tot era molt tradicional a l'època romana. Se la menjaven molt. És ara quan tenim, ens fa una mica més d'angonieta.
Sí, sobretot en aquells aparadors, que te la posen allà, que la
sí,
veus
sí,
i dius,
sí,
no
clar.
Sé, a mi no m'acaba de traure això,
Clar, i important també que tant com es passa a nosaltres, i el dia que un peix té més o menys gana. Uh-huh. Per tant, té més o menys activitat. I en això influeix molt les condicions ambientals, també. I hi ha peixos que, per exemple, ingereixen molt aliment i aquest aliment els hi pot durar 2-3 dies o potser estan 2 o 3 dies sense menjar. Que això també s'ha de contemplar i el pescador també ho sap. Hi ha peixos que cada dia surten activament a buscar el menjar que volen, inclús amb uns certs d'hores de dia, tenen un cicle de busca de menjar, i hi ha d'altres peixos, com el congre, per exemple, que un dia et menja, una nit s'alimenta molt, 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 i la següent nit està en el cau i no torna a alimentar-se. Per tant...
Té una dieta equilibrada, no?, en aquest
sentit. Sí, sí. Bueno, equilibra... S'emplena ràpid.
Sí. I això entenc que també influeix la zona, no? Tot bon pescador de canya sap on i quan, és el que deies. Per què sempre es pesca al capvespre, Sergi?
Perquè hi ha peixos que just l'activitat de sortir al menjar la tenen o a la caiguda del dia o a la sortida del dia.
D'acord. En primera hora i posta de sol. Clar. Serien dues bones hores per anar a pescar amb canya.
Exacte. Són coses també que van molt relacionat amb la caiguda de la llum, amb no ser tan vistos. Per això tenen menys por de ser depredats.
D'acord.
I altres depredadors, també és cert que busquen aquesta escassetat de llum per fer emboscades i poder caçar millor. Ara és un joc una mica...
El cicle de la vida que ja ens ensenyava el Rei León en el
moment,
no?
Exacte, exacte. I altres coses, també les condicions ambientals, com per exemple l'estat de la mar, també és molt important. Hi ha pescadors, o per exemple ja se sap que els pescadors de sarcs, han d'anar quan el mar està remenat. Han d'anar amb fortes esbotzades. Això per què ho fan? Doncs perquè els sarcs són uns peixos que s'alimenten dels mol·luscs que hi ha sobre les roques.
Sí.
Aleshores, les onades, al picar contra les roques, desprenen mol·luscs, trenquen la roca i trenquen el mol·lusc.
Van a la caça després de que el mar hagi fet la seva feina, no?
Exacte, el mar fa la feina i l'animal va. Aleshores, el pescador sap que en el mar remenat i a la zona on piquen les onades, els peixos estaran actius per menjar. I si els agrumes, si els hi tires, per exemple, pasta de sardina, coses d'aquestes, el peix encara els atrauràs més i estaran més actius. I això es desenvolupa amb una tècnica d'espera, per exemple, pescar el sarg a l'amagada o quan llama la mar.
Pescar el sar a l'amagada, què vol dir això?
Que et poses darrere d'una roca, que no et vegis, vas amb roba fosca
sí
per
no
destacar i que només sobresurt una canya llarga just on pica la onada, que és el lloc on t'estan menjant, i que no et vegin sobretot. Prohibit anar a pescar amb coses fosforito del decalón o similars.
D'acord. És un apartat important, també. Encara que no ho sembli, la vestimenta és important, cert?
Clar, i encara és millor quan el temporal aquest va de baixada, diuen. El llobarro, per exemple, busca molt l'arrompent de les platges, perquè allà pot tenir millor estratègia de caça. Hi ha poca visibilitat i s'alimenta de llises petites. Per tant, pot passar inadvertit. És com el guepard aquell que els rostolls de la sabana el fan passar inadvertit,
doncs
el llobarro s'ajuda de l'escuma de les onades quan trenquen. És una estratègia de caça. Aleshores, el pescador sap que si va amb un peixet artificial o amb un anguilot, o allà simulant aquest peix petit, allà on trenca la onada, tindrà més possibilitat perquè el peix estarà més actiu.
Per tant, depèn de cada espècie, té diferents estratègies, Sergi.
Sí. Hi ha orades, per exemple, surten a menjar normalment al pic del migdia.
Ben bé al migdia. Mira, abans parlàvem d'albada o de pondre el sol.
Exacte.
En aquest cas, les orades els agrada ple sol del migdia.
Tenen una vista molt desenvolupada.
D'acord.
I els agrada les aigües molt netes, tranquil·les, i veure bé el que mengen, que hi hagi molta llum. Busquen petxines, busquen mol·lusques, la sorra, busquen allò, i tenen la vista molt aguda. I els agrada triar i remenar. S'ho pensen moltes vegades abans de picar.
Ara m'estàs fent pensar que crec que no m'havia jo parat mai a pensar en els sentits, en aquest cas, dels peixos. Parles ara de vista, en tenen d'altres?
Sí, el més important de tot és la línia lateral. La línia lateral és un òrgan sensitiu que tenen al voltant del lateral del llom del peix, fa com una S, que és com un sensor químico-elèctric, com si fos un tacte... O sigui, és per on ells senten tots els seus moviments que tenen al voltant.
D'acord.
Els fan posar en posició.
El sisè sentit, en aquest sentit.
Aquest diríem que és el sentit més important que tenen els peixos, és la línia lateral.
Ah, doncs mira, ja hem après una cosa nova avui i això doncs també el pescador ho ha de tenir també present, a l'hora de voler-los fer picar.
I també, per acabat, volia comentar d'un projecte molt xulo que hi ha d'allò que ara s'anomena ciència ciutadana, que és de col·laboració dels pescadors amb els científics. És el projecte RESMET.
I tant. Sí, sí, el coneixem.
Aquest projecte RESMET, com sabeu, es va dur a terme entre els anys 2020 i 2021, que consistia en que pescadors recreatius agafaven certes espècies de peixos, sards, orades, corballs, espets, tallams, etc., peixos normalment més lligats a àmbits costaners.
Sí.
Es va fer les medes i es va fer el cap de creus, i posaven un sensor per controlar el moviment del peix, el marcaven. Aleshores, amb això, els científics van poder saber, o han arribat a saber, els moviments diaris que feia el peix. Veure quins peixos eren més sedentaris, quins movien només per una zona, i peixos que al llarg d'un dia feien una migració llarga, més que res en busca d'aliment, o més que res que la zona de descans era diferent de la zona d'alimentació, i això per veure la atologia, que és el comportament dels peixos, s'ha pogut saber molt bé.
Doncs, i això és interessant a nivell científic, a nivell biològic, i també a nivell del pescador que ho sap, Sergi?
Evidentment.
Doncs avui volíem tirar la canya, Sergi, podríem dir-ho així, i conèixer doncs, també aquesta diferent tipologia de peixos. Aquí al mar Mediterrani en tenim moltíssims, com veiem, doncs, tot és diferent segons amb quin art de pesca doncs, es fa servir, i cada litoral també. Això, aquí també hi ha cultura dels vells pescadors, eh? Suposo que això, Sergi, també s'ha transmès de generació en generació.
Sens dubte, molts arts de pesca modernitzats, amb material més bo, més lleuger, més invisible, perquè s'ha anat detallant que el fil sigui més invisible, amb fluorocarbono, més fi, més no sé què, però les tècniques, bàsicament, han anat seguint, perquè el comportament del peix és bàsicament el mateix, i el que vol el pescador és enganyar i pescar aquell peix.
Doncs i tant, i emportar-nos a la casa i poder fer doncs, una bona durada al forn, per exemple.
Evidentment,
no?
Qui se l'emporti a casa, eh? També diem que hi ha pescadors que fan captura i solta.
Això també està bé, eh? Sense mort, en aquest cas.
Exacte.
Doncs Sergi Corral, biòleg, moltes gràcies per acompanyar-nos doncs, una setmana més i ens retrobem ben aviat.
Fins ben aviat.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portes a Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Ja sabeu que els dilluns també ens agrada descobrir diversos punts de Catalunya. Avui ens n'anem cap a Sant Miquel de Campmajor.
Allà on el Pla de l'Estany comença a perdre el seu nom per barrejar-se amb les elevacions volcàniques de la veïna Garrotxa. Allà on el verd forestal comença a guanyar clarament la partida al groc dels camps de cereals. Allà on s'acaben els nuclis compactes i comencen a escampar-se masos, esglésies, santuaris i torres de defensa. Allà on sortim de les pistes principals per endinsar-nos al rere països. En aquest indret és on posem avui el punt de mira d'aquest programa. És la Volta a la Vall de Campmajor, un itinerari que fa un tomb pel municipi de Sant Miquel de Campmajor, amb alguna incursió als seus veïns, com ara Porqueres, també al Pla de l'Estany, o Sant Ferriol, ja a la Garrotxa. Una proposta que va néixer al consistori i que ens explica el seu alcalde, Oriol Serrà.
És una ruta per etapes que ha creat l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor i que, marcats del seu recorregut, s'ha fet a través del Consell Comarcal amb una subvenció europea del programa PEC. Aquesta volta es fa tot el nostre terme municipal. És una ruta amb dificultat mitjana elevada i que passa per diferents tipus de vials, ferms, a tant corriols com camins i pistes.
Tot això enmig d'un paisatge verdíssim, una ruta adequada especialment per les BTTs, ja que té uns 46 quilòmetres de longitud, però que plantejant la per etapes també la podríem recórrer, com fem quasi sempre en aquest programa, a peu. Anem a pams. Comencem coneixent les seves principals característiques.
La principal característica d'aquesta ruta podríem dir que és el seu relleu muntanyós. Sant Miquel està envoltat de muntanyes i aquesta ruta doncs discorre pels cims d'aquestes muntanyes, i el que fa que hi hagin desnivells constants. Podem trobar desnivells des de, segons la ruta, des de 200 metres fins a 600 metres, però constantment doncs, són pujades i baixades degut al seu relleu. És una ruta que està pensada per fer a peu, i la principal característica també d'ella, una altra important, és que està dividida en 6 etapes, són més de 48 quilòmetres, el total de les 6 etapes, i llavors estan dividides doncs, per poder-se fer d'una en una, de dues en dues. No són circulars, per tant hem de deixar o bé un vehicle a final d'etapa o ens hem de venir a buscar.
Com deia l'alcalde Oriol Serrà, són 6 etapes en total. En cadascuna d'elles hi trobarem elements naturals i patrimonials molt interessants.
Són els seus paisatges, les seves vistes. Tenim unes vistes espectaculars, a més algunes des de punts que no són habituals i que normalment no hi veiem fotografies. Els miradors naturals que podem trobar, que són varis, hi ha alguna etapa que, cert, que no hi ha vistes, però en canvi discorren per mig de boscos i d'alguna fageda fins i tot, o rouredes, que són doncs, una bellesa espectacular. I després hi ha una sèrie de monuments, tant a nivell d'esglésies, tenim diverses torres de vigilància, tenim també una torre de telegrafia òptica, així com a espais i entorns naturals doncs, de gran qualitat i fins i tot protegits.
Mirant el traçat de la volta a la vall de Campmajor sobre un mapa, veiem que té una forma rectangular, estesa especialment de nord a sud i no tant d'est a oest. Ens la proposen en sentit horari i la comencem des de ponent, a l'anomenat Bosc de Can Ginebreda. Els més addictes al programa segur que ho recordeu perquè en vam parlar fa un temps. És una exposició de prop d'un centenar d'escultures de temàtica eròtica de l'artista Xico Cabanes, que estan perfectament integrades en un espai boscós. Aquesta etapa número 1, pintada de color blau, ens portarà fins al Prat de Sant Nicolau en poc més de 8 quilòmetres, tot passant, això sí, per l'ermita de Sant Patllari.
Bé, doncs ben per la bosc de Can Ginebreda, és un bosc que està entre el terme municipal de Porqueres, i allà el que, en aquest bosc doncs, el que trobem són les escultures eròtiques d'en Xico Cabanes. Després tenim l'ermita de Sant Patllari, que també està en el terme municipal de Porqueres, és una ermita romànica. Després el Prat de Sant Nicolau, que és un entorn natural protegit, on podem trobar el castanyer de Sant Nicolau, que és un arbre declarat monumental per la Generalitat de Catalunya, i també tenim l'església romànica de Sant Nicolau.
Segona etapa, pintada, en aquest cas, de vermell, de 7,2 quilòmetres. Deixem el Prat de Sant Nicolau i els seus atractius arboris per pujar cap a la Serra de Portelles. Dos cims destacats a assolir. Primer, el Golany, de 864 metres. Després, el Montner, de 837. Són, de ple, en el sector sud d'aquesta ruta.
El Puigmoner o el Golany, són dos cims molt característics del nostre municipi. El Puigmoner és un volcà, és un volcà dels que queden doncs, més avall, diguéssim, ja del que és la zona volcànica de la Garrotxa, i després doncs, també el Golany, no?, que té unes vistes immillorables.
El color verd és l'identificatiu de l'itinerari d'aquesta tercera etapa que surt de les immediacions del Mas de Collferrer i que davalla fins al riu Ritort, per després remuntar fins una casa de colònies, el Xalió, que es troba just a mig camí entre els pobles de Sant Miquel i de Mieres. En total 6,8 quilòmetres més que ja portem al Sarró. Som a la meitat de la ruta, que continua amb la quarta etapa, la de color taronja, de 7,9 quilòmetres, que va del Xalió i fins la Cadavall, una ruta que entra a la Garrotxa per passar per davant de Santa Maria del Collell, actual església i santuari refet després de la destrossa de la Guerra Civil, però amb uns orígens situats cap al 780, quan hi apareix documentada una ermita. La cinquena etapa de color lila és de quasi 7 quilòmetres. El seu màxim punt d'interès és el solitari poble de Briolf, antic llogarret disseminat i envoltat d'una tofa de verdor, presidit per l'església de Sant Esteve, amb un interessant absis del segle XIII i un bonic campanar d'espadanya al seu costat. L'Oriol Serrà explica aquest punt i la sisena i darrera etapa de color negre, que retorna cap al bosc de Can Ginebreda, el nostre punt d'inici, tot pujant fins la torre de Can Ginestà, amb unes grans vistes de l'entorn.
Després tenim Sant Esteve de Briols, que ara actualment doncs, és municipal, i allà trobem una torre de vigilància del segle XI i l'ermita de Sant Esteve de Briols, l'ermita romànica. I per últim doncs, trobaríem la torre Can Ginestà, que per tant és una torre de telegrafia òptica, i també l'Ajuntament ha començat a recuperar el seu entorn, i aquí el que tenim és unes vistes de tot el Pla de l'Estany, veiem ja quasi fins a les muntanyes de França i també agafem-nos molta part de l'Empordà, podem veure el Golf de Roses, una de les vistes més bones que tenim en aquests moments al Pla de l'Estany.
I punt i final a la ruta, tots els detalls al web santmiqueldecampmajor.cat o bé a la web de turisme del Consell Comarcal www.turisme.plaestany.cat. Us esperen 6 etapes, 46 quilòmetres, bonics i ofenosos paisatges entre prats, cims, boscos i rius i un patrimoni d'interès, amb ermites, santuaris, torres de vigilància i masos. Tot allà on el Pla de l'Estany comença a deixar de ser pla i s'amalgama amb la Garrotxa.
Aquesta Setmana Santa a l'escala Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, The Speed i Doble Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums en drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'escala. Entrades a itacacultura.cat.
Passen 6 minuts a 1:15 del migdia, moment de conèixer què ens proposa avui Canal 10 Empordà, què podrem veure per la televisió de l'escala. Doncs ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt bon dilluns. Arrenquem una setmana més, com cada dia, amb la franja més matinera, on hi trobarem els informatius Next Matí i la remissió del magazín Fet a Mida. A les dues, primera edició dels informatius locals, avui, on parlarem del primer premi donat per l'anxova milionària, o també de Víctor Català, i també del moviment Debat Constituent. Tot seguit arribarà l'Aldia Comarques de Girona, edició migdia, amb les notícies de proximitat. I la programació continuarà amb el Parlem, l'Streaming TV i la Casa de la Vila. A la tarda, a 4:45, el magazín Fet a Mida, amb Vanessa Raja i Pere Puig, un programa que cada tarda s'adapta a l'actualitat. Tot seguit, remissió de l'informatiu de notícies. I el segueix al magazín connectcat.cat. A les 8, el programa més esportiu de la casa, nova edició de l'Esports 10, amb Ivan García, de la Volta Ciclista de Catalunya i el seu pas per l'escala, així com la permanència del club tenis taula Ser l'Escala o una nova derrota del Futbol Club l'Escala. Com cada nit, tancarem el dia amb la porteria. Avui, amb un programa especial dedicat al 0-4 que va obtenir ahir la nit l'equip de Xavi Hernández al Santiago Bernabéu.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I avui us deia a l'inici del programa que estic molt i molt contenta perquè estrenem nova secció aquí, Aprendrem Jugant, i ho farem amb la Marta Baireda de Família Intrèpida. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
I la Marta també preparadíssima, perquè tinc aquí a sobre a l'estudi, bé, tres jocs desplegats tenim ara mateix aquí, i avui entrarem a parlar-ne en aquest inici de nova secció, i avui parlem de fruites.
Parlem de fruites, comencem bé, primavera.
I tant, home, que justament ahir... Pocs minuts després de 4:45 entràvem a la primavera, què millor que una bona fruita ara que ve el bon temps. I parlem del fruiter, és aquest primer joc que descobrirem avui.
Sí, avui us hem portat per començar jocs per nens a partir de 2-3 anys. Uh-huh. I aquest joc, el fruiter, és el primer joc, doncs jo diria que tindrem a casa quan comencem amb aquests tipus de jocs de taula. Són uns jocs de la casa Ava, que són una casa doncs, educativa molt coneguda i que a nosaltres ens encanta, que fan els seus jocs doncs, amb molts materials de fusta i de cartró.
Això cada cop hi ha més tendència, també, a que sigui tot més sostenible, diguéssim, els jocs.
I tant, és una de les coses que tenim en compte a l'hora de triar els jocs.
I el Fruiter, que, mira, en català, precisament, aquesta marca fa jocs en català.
És una casa alemanya, però que ens està traduint alguns jocs al català. I el Fruiter, com que és un dels jocs més coneguts, pensem que l'any passat doncs, va celebrar els seus 30 anys.
Carai, té la mateixa edat que jo, aquest joc.
I de fet és un dels primers jocs que jo també vaig tenir a casa quan els nens eren petits. Doncs sí, el varen ja traduir al català i també ens fa molta il·lusió doncs, poder-lo tenir.
Un homenatge en aquest 30è aniversari d'aquest joc al Fruiter, que avui el volem descobreixer per qui encara no el conegui, que sí que és un joc doncs, molt popular a les cases. I bé, això és ràdio, per tant ho hem de descriure molt bé, Marta. Tenim aquí un tauler amb quatre arbres fruiters, no?
Exacte, tenim quatre arbres fruiters, o sigui, tenim un perer, un cirerer, un pomer i un pruner. I en aquests quatre fruiters hi hem posat les seves fruites. Cada arbre fruiter té 10 fruites, Per tant, hem agafat unes peces de fusta petitones, d'uns 2-5 mil·límetres, diria jo, i les hem posat, o sigui que els nens el primer que han de fer és agafar aquestes fruites que tindrem a la caixa i classificar-les, ordenar-les. Això ja és una feinada.
Això ja, sí, només de posar la fruita que toca, l'arbre que toca, amb el color que toca, no?
Exacte. Per tant, posem doncs, les peres que són de color groc en un arbre, les cireres que són moníssimes, les veus.
Sí, són moníssimes. Literalment, tenen els dos penjolls, la típica cirera.
Exacte, que ens la podríem posar també a l'orella,
Sí.
Doncs de color vermell. Després tenim les peres, perdoneu, les pomes de color verd i les prunes de color blau. Mal. I aquí tenim quatre cistells. De fet, és un joc cooperatiu, o sigui que per començar a jugar, genial.
No anem a competir, doncs, Marta.
Anem a competir amb el mateix joc, o sigui que tots els integrants, tant si juguem individualment, que podríem fer-ho, com si juguem amb 3, 4, 5 persones, doncs tots anem a guanyar. És un objectiu comú. O guanyem nosaltres, o guanya el corb, que és el...
Ah, és el dolent.
És el dolent del joc.
Això està molt bé, deies. Per començar va molt bé, Aquesta cooperativitat a l'hora de començar a jugar, doncs, Marta, és important, Tu que treballes amb nens, amb infants, tot sovint amb els jocs de taula.
Sí, per nosaltres és molt important, no?, perquè és buscar un objectiu comú, no hi ha baralles, diguéssim, entre ells, i com que és un joc de primeres regles, o sigui que és de les primeres vegades que ens asseguem en una taula amb un joc que té una manera de jugar, Fins ara hem fet, doncs pensem amb els nens petits, fins ara hem fet joc simbòlic, hem jugat a pares i mares, hem jugat a cuinetes, hem jugat a construir, tot molt simbòlic i amb molt que forma part de la creativitat de cada nen. En canvi, aquest joc doncs té unes normes i nosaltres hem de seguir aquestes normes, o sigui que això ja és un repte, només el fet de posar-nos a jugar en aquest joc.
Has dit que hi poden jugar infants a partir de 2-3 anys?
En el Fruiter hi pot jugar a partir de 3 anys i llavors tenim una versió que ha sortit del meu primer Fruiter, doncs que és a partir de 2 anys.
Val, sí, però per infants molt petits, aquests primers
molt
jocs
petits.
Que podem començar. I com a juga, doncs, a veure com combatim aquest corp.
Va, tenim un dau com els que coneixem nosaltres, un dau de 6 cares, i en aquest dau hi tenim doncs, diferents colors. Tenim el verd, el blau, el groc i el vermell. Quatre cares. I després tenim un cistell i un corb.
Val. Val? Tots els ingredients.
Exacte, tot el que necessitem per jugar. El primer que fem doncs, és tirar el dau.
Vinga, va, llença. Aita, aita. Color?
Color vermell.
Vinga.
Per tant, doncs agafem una fruita de color vermell i la posem al cistell. En aquest cas són...
Les cireres.
Les cireres. Doncs jo agafo una fruita i me la poso en el meu cistell. Ara vindria un altre jugador, o si jo estic jugant individualment, doncs
tira
torno
a agafar... Tira per mi, que estem aquí separades per l'estudi, però tira per mi, vinga.
Cristina. Ui, Cristina. Mira,
el cor. Només de començar ja tinc mala sort.
Doncs el cor el que fem és començar un trencaclosques. Tenim aquí 12 fitxes i el cor comença a sortir, diguéssim.
Tenim un trencaclosques que forma aquest cor?
Exacte.
Val. I si guanya el cor?
guanyarà el joc, vol dir que nosaltres perdrem, el corb es menjarà totes les fruites, ens quedarem sense fruites, però podrem tornar a jugar.
Vinga.
O sigui, no ens quedarem amb les ganes de guanyar. El que farem és tornar a jugar per aconseguir guanyar. Val, doncs ara torno-te a tirar el dau. I el que surt és un cistell.
Sí.
Val? En aquest cas, en el cistell, jo puc triar la fruita que vull agafar. Per tant, aquí ja estem començant una mica d'estratègia, perquè jo puc veure, ara perquè tots just hem començat i per tant encara hi ha totes les fruites en els fruiters, però imaginem que només em queden dues peres i en canvi em queden 10 pomes. Què farem? Doncs, home, agafaré pomes si puc escollir, perquè es vagin igualant, sí? I d'aquesta manera no tingui després torns en què no pugui agafar res. Mal. Per tant, també aquí els nens veuran com comença a fer l'estratègia.
Han de començar a tenir una mica d'ull, no?
Sí.
De veure, doncs, anar un pas més endavant del moment ara mateix que estem jugant, no?
Bé, de fet, el bo és començar sense explicar aquest tipus d'estratègia. Jo ara us l'explico a vosaltres, però jo crec que els nens han de poder arribar en aquesta conclusió per ells mateixos, i de fet hi arriben, perquè al principi, doncs, en les primeres partides, moltes vegades ens guanya el corb, que és com pot ser.
Som tres aquí jugant i ens ha guanyat el corb, no?
I arriba un moment, doncs, que entre tots aconseguim fer l'estratègia per guanyar nosaltres.
Home, doncs està molt bé, m'agrada molt aquestes peces de fusta molt ben pintades, el que dèiem, també tot en aquest sentit, buscant aquestes matèries primeres, important, i clar, aquí aniríem tirant ara aniríem tirant fins que o guanyés el corb.
Exacte, aniríem tirant fins que guanya el corb, i per tant, com t'he dit, tornem a col·locar les fustes al seu lloc, les fruites al seu lloc, i per tant, doncs comencem una nova partida fins que guanyem nosaltres, que podem recollir totes les fruites i, per tant, ens les podem menjar i fer una bona primavera.
Clar, aquí està que si surt el color, quan, per exemple, ja no hi ha pomes verdes i em surt el color verd, en aquest cas jo no faig res, no puc ni recollir ni el corb abans,
Es queda un torn sense jugar.
Un torn sense jugar i toca el següent.
Sí.
Doncs aquest seria a partir de 3 anys que tenim aquestes figuretes més petitones,
Sí. De dos, no? Bueno, aquí posaria uns 3-5 mil·límetres. Doncs aquestes fruites petitones, que això també va molt bé per la motricitat fina, per agafar-les, veure les diferents formes, la diferència entre una poma, una pera, està molt ben caracteritzat aquest
començar
joc.
Començar a comptar,
i tant. Perquè de fet tenim 10 fruites, per tant, qui vulgui doncs pot començar a comptar aquestes 10 fruites, i inclús, haig de dir que a les escoles, algunes el que fan és afegir-hi un dau de 1, 2 i 3, el primer dau doncs, que utilitzem, per quan tirem els dos, per exemple, tirem el dau i m'ha sortit de color verd, per tant jo agafaria una poma, però després tiro el dau de 1, 2 o 3 i llavors podré potser agafar 3 pomes a la vegada.
Ah, veus? És una combinació,
sí.
I així també sumem aquestes parts de matemàtiques,
estem
no?
Estem fent la quantitat, exacte. Fins ara fèiem només el que en diem a l'escola, en el nivell educatiu, la lògica o matemàtica, que és aquesta classificació i aquesta agafar doncs, per colors, ordenar les fruites per colors, i en canvi doncs, ja entraríem en matemàtiques pròpiament, si posem aquest dau de 1, 2, 3, i per tant doncs, ja fem la noció de quantitat.
És a partir de 3, fins a quina edat és recomanable? O no hi ha edats aquí?
Bueno, potser aquí en el joc ens diuen fins a 6 anys, però jo crec que fins a 6, 7, 8 anys. Això també depèn una mica dels germans, no? Perquè
clar,
quan tenim germans més petits, doncs els nens encara doncs, juguen en aquests jocs, però bueno, sí, seria doncs, per infantil, per educació infantil en aquest
Exacte.
Cas.
Exacte, un nen de 10 anys el trobaria molt fàcil, sí, diguéssim, òbviament,
exacte.
Sí, però de 3 a 6, de 3 a 7, no? que tot, encara doncs, hi ha aquesta emoció i aquest poder sumar i aquest conèixer, tocar.
Sí.
I com dèiem, anem a veure les versions més infantils aquí, perquè clar, tenim aquestes mini pomes de 2 centímetres i ara aquí en tinc unes no mida normal, però bé, tenen una bona mesura.
Sí, ja són una miqueta més grans, es poden agafar a mi cap amb una mà, doncs amb un nen li cabria una poma, ja dues ja, no?
Sí, és veritat, sí,
ja
sí.
Ja són més grans, i aquest joc, doncs, és un dels meus primers jocs, també de la casa Ava, que han fet aquests primers jocs. Es diu el primer frutal, en aquest cas, sí que només està en castellà. I en aquest cas només tenim 4 fruites, de cada color. Tenim quatre pomes vermelles, en aquest cas hem substituït les cireres per les pomes també vermelles, quatre pomes verdes, quatre peres de color groc i quatre prunes de color blau. Uh-huh. Per tant, també estem identificant colors, però sí que doncs el material és més gran, per tant, no se'l poden posar a la boca.
Sí, perquè les cireretes primeres seria complicat amb un nen de 2 anys, per
exacte,
exemple.
Exacte. Una mica doncs, per distingir aquestes pomes doncs, més grans que no puguin fer mal.
I el tauler és diferent, també. Primer teníem un tauler quadrat d'aquests, l'estil Monopoly, per dir una manera que la gent ho visualitzi. En aquí tenim quatre taulers rodons i com un camí a avançar.
Sí, són quatre arbres, també, però són individuals. I d'aquesta manera els nens també doncs, poden classificar les fruites primer per cada un dels arbres i el corb, en comptes d'un trencaclosques, que potser seria massa difícil, és un caminet. Mm-hmm. I tenim un corb també de figura, que això també els agrada molt.
Sí, és molt divertit, a part, aquest corb. No el poden veure, però és molt mono, fet de fusta també.
I de color negre. I llavors tenim un únic cistell, o sigui, tots hem de posar les fruites en el mateix cistell, que és un cistell d'aquests de pícnic, diguéssim, que ens en portaríem.
Sí.
Per anar a dinar, i tenim un caminet, i el caminet és el que faria que el corb entrés en el nostre jardí a menjar-se les fruites.
Per tant, en aquest cas, el que sí que es manté igual és el dau. El dau és igual.
Exacte, el mateix amb el cistell, el corb i les quatre fruites de colors.
Uh-huh. Uh-huh. Aquest és per a nens més petits, i també tenim el frutalito.
Exacte, llavors tenim una versió posterior, per una miqueta més grans, on, a més de la classificació de les fruites, aquí el que fem és introduir la memòria.
Val, ja hi és un pas més, òbviament,
pas
a mesura que ens anem fent grans hem d'anar adquirint doncs, noves habilitats.
I en aquest cas, doncs, el que fem és, hi ha unes targetes quadrades de cartró, sòlides, i són unes flors, i són flors doncs, de color vermell, de color groc, de color lila, de color rosa i de color blanc. Tenim aquestes targetes aquí sobre la taula, com si fos un memory, dels que tots coneixem a casa, i llavors tenim molt divertit perquè el taulell de joc és la mateixa capsa,
sí.
Això és superpràctic, i tenim un arbre que s'ha desplegat.
El tenim en vertical, el podem posar directament en vertical.
Exacte.
En aquest tauler.
El tenim en vertical, i aquestes cireres que teníem tan boniques que ens podem penjar a les orelles, doncs les pengem en el cirerer.
Les tenim aquí penjades sobre l'arbre, sobre aquest cirerer.
Exacte, sobre l'arbre. Després també tenim el corb, igual, de fusta, que dèiem, de color negre, amb la figureta, i també amb un caminet a punt d'anar-se a menjar les nostres cireres.
Això és el com avançarà el corb, en aquesta mateixa caixa cap a les cireres. Per tant, aquí ja només tenim una fruita.
Aquí només una fruita, uh-huh. Sí. Exacte, la que ens faltava abans del meu primer frutal.
Sí.
Doncs aquí la tenim, les cireres.
I com es juga aquesta combinació entre el memory, el corb i el dau?
En aquest cas tenim també un dau de colors, i aquí el que fem és, quan tirem doncs, el dau...
Uh-huh. Vinga, va, tira el dau, ja, vinga.
Vermell. Doncs ara haig de girar una de les tres flors vermelles que tinc aquí sobre la taula.
Però tu no la...
Jo les tinc amb flors vermelles, tinc tres flors vermelles, uh-huh. Mal? I mal, jo les giro i em poden passar tres coses. Pot passar, com ara per exemple m'ha passat, en què estic dormint i per tant és un torn sense jugar,
val?
Vale? Perquè estic fent la migdiada.
Sí, no es pot fer.
No puc. Vale? Podria ser que el corb avancés una casella, mal? Per tant hagués d'avançar un cop, o podria ser que obrís la que haig de poder agafar les cireres.
Val, per tant tenim o perdem el torn, o el corp avança, o aconseguim les cireres. Per tant, cada color té tres fitxes del memory.
Exacte, té tres possibilitats, no? Cada uh-huh. color. I llavors, jo com que només en giro una, jo recordo que aquesta estava aquí i si m'ha sortit el corb, doncs ja em torna a sortir el vermell, sé que aquesta no l'agafaré.
Val, aquí és on hem d'estar atents i tenir memòria.
Exacte, perquè no m'interessa que el corb vagi a menjar-se les fruites, el que jo vull és recollir-les. Per tant, quan em torni a sortir vermell, triaré una altra possibilitat.
Doncs carai, el fruiter amb aquest primer frutal i el frutalito, que doncs, segons diverses edats han fet versions diferents dels jocs. No sé si això passa en molts de jocs, que ho fan segons edats, no sé si és molt típic.
Mira, quan un joc té èxit, ara sí? mateix solen sortir versions. Sí, quan un joc té èxit, el que es fa és o una versió anterior o una versió posterior, per nens més petits o nens més grans, i així treballem diferents habilitats, perquè pensem que amb els jocs, doncs com que el que es fa és això, doncs un joc de memòria, un joc de percepció visual, doncs llavors veiem doncs com el podem fer més fàcil per nens més petits o més difícil per nens més grans. I així ens anem provant doncs què és el que agrada més. No sempre són bones versions, com, això és com a les pel·lícules i com als llibres,
No sempre són... segundes partes no que fueron buenas, no sempre, però no sempre, pot passar,
però
no?
Pot passar i passa, I de fet passa, i en aquest cas, en aquestes tres versions, nosaltres ens agraden les tres, o sigui que quan ens diuen ara quina triem, quan és 2 anys triem el meu primer fruiter, quan és 3 anys el fruiter, quan és 4 el frutalito, jo crec que són 3 jocs que els podem tenir una darrere l'altra perfectament a casa.
I aquí també queda molt palès la diferència que hi ha només en un any de diferència dels infants, perquè estem parlant 2, 3 i 4 anys, i realment el nivell ha anat augmentant, vull dir que són èpoques també que hem de saber encertar molt bé amb el joc segons cada època de la vida, no?
Exacte, és una fase de creixement molt important en què de seguida s'adquireixen noves habilitats, van molt ràpids els nens,
Això sí.
Van molt ràpid, i llavors doncs, nosaltres els hem de tenir allà doncs, totes les opcions possibles perquè en el moment en què ells arriben de seguida puguin tenir aquesta proposta i la puguin entrenar.
En vam parlar la setmana passada amb tu, Marta, però vull recordar-ho perquè precisament serà aquest dissabte que us tindrem des de Família Intrèpida aquí a la Sala Polivalent fent aquest taller de jocs de taula. Parlem-ne una mica, per qui no ens escoltés la setmana passada, posem el carmelet a la boca. Avui hem posat sobre la taula aquests 3 jocs per diferents edats, però precisament els nostres oients que ens estiguin escoltant amb els seus fills, amb els seus nebots, amb els seus nets, aquest cap de setmana podran gaudir en primera persona aquí a l'Escala. Parla'ns una mica, Marta.
Molt bé, doncs mira, de 4 a 7 de la tarda tindrem doncs tot aquest tipus de jocs educatius doncs a la Sala Polivalent, de fet, com us deia, doncs a partir de nens de 2 anys, per venir sobretot amb família, per venir els nens amb els pares, amb els tiets o amb els avis, i poder doncs provar-los, conèixer-los, d'aquesta manera doncs podem conèixer què és el que en quin moment està el nen i per tant doncs quin és el joc que li va millor. I perquè els pares també puguin conèixer doncs, que, com van evolucionant els jocs, I aquells que vulguin pels adults també, perquè també tenim jocs per adults, jocs d'estratègia, que per fer una sobretaula doncs, a vegades van molt bé. I sí, el que nosaltres fem sobretot és explicar les instruccions d'aquest joc,
sí,
i que ells puguin fer partides, que puguin fer una partida, 2, si s'enganxen amb un joc i volen estar tota la tarda amb aquell joc, doncs endavant, cap problema, i si no, nosaltres els anem plantejant coses diferents, com que hi ha habilitats diferents, doncs els anem plantejant, què heu fet ara? Doncs memòria, doncs va, ara una mica de càlcul, va, una mica de llenguatge, una mica de percepció, no? Intentem anar canviant d'habilitat perquè sigui tot més distret, però els que trien són ells, o sigui que estem obertes a qualsevol tipus de joc. I els jocs de lògica també, els jocs individuals que moltes famílies doncs ara els utilitzen,
sí,
perquè són jocs que no s'acaben mai, hi ha tants reptes que no s'acaben mai.
Doncs tindrem un bon desplegament de jocs diversos per totes les edats i també, Marta, una bona font perquè els pares també coneguin jocs nous i potser descobrim que el nostre fill o filla els encanta aquell joc concret que no havia jugat mai i dir, mira, doncs ja també tenim un bon regal al cap per al proper aniversari, per exemple.
Exacte, perquè de fet nosaltres moltes vegades triem per la caixa.
Sí, això és veritat, el màrqueting hi fa molt, aquí.
Sí, i són precioses totes, o sigui que de fet, quan hem de triar per la caixa, doncs triarem perquè si el nostre fill, doncs en aquell moment li agraden els dinosaures, doncs triarem pels dinosaures, i si li agrada, doncs en aquell moment l'espai, doncs triarem per l'espai. I de fet, els jocs ja treballen, moltes d'aquestes coses que els agraden als nens, dinosaures, ara monstres, hi ha molts monstres a per tot arreu en els jocs.
Doncs els jocs de taula, que està molt bé. Avui hem estrenat aquesta secció. Marta, et veurem cada 15 dies, els dilluns.
Sí, i tant.
I ens portarà aquí, veurem també, que ja ens ho podem veure a través de Canal 10 Empordà, que els nostres oients ens també puguin veure-ho, doncs aquests jocs que ens estàs portant, perquè, com dèiem, la Marta ens ha fet un bon desplegament aquí sobre. Avui hem descobert el fruiter, el primer fruiter i el frutalito, per edats diferents, i us convidem aquest dissabte, doncs, que ho aneu a provar en primera persona, Marta, que és la manera, no?
I tant,
provar-ho,
sí.
I veurem què ens agrada i què no. Doncs Marta Vaireda, de Família Intrèpida, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns. Anirem descobrint durant les properes setmanes més jocs, i que vagi molt i molt bé aquest dissabte.
Gràcies i fins aviat.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
M'ha passat el matí volant, ja hem arribat al punt horari de la una del migdia. Jo us deixo amb l'Abel Font i amb l'informatiu local. Jo sóc la Cristina Cantal i ha estat un plaer compartir aquest matí amb tots vosaltres. Gaudiu de la volta ciclista, gaudiu també d'aquest dissabte amb aquest taller de jocs de taula, i nosaltres ens retrobem demà a partir de les 11 del matí. Un petonàs.
La sardana a ràdio L'Escala s'escolta